Què tens? Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
Sento el president del Parlament entrevistat pels adolescents XL.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 3-0, l'Elx després d'una primera part preocupant i d'una segona on Messi ha marcat la diferència, ha fet dos gols i ha intervingut en el tercer. Moment per a les conclusions d'aquest partit, les primeres, com sempre, les del Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
M'agrada la influència atacant de Jong. Hem descobert un nou De Jong, però no només en la zona d'arribada. Avui, per exemple, l'acció del segon gol és una acció de conducció, de profunditat, de verticalitat... I he tingut la sensació que De Jong ha estat dels jugadors que més ha sentit els problemes de la primera part o les dificultats. Quan el Barça perdia una pilota, la seva expressió sempre ha estat de frustració i de rebel·lió. I això és important. Però sempre, fins i tot quan ha estat amb el doble pivot, s'ha despenjat, sap que ha de viure a prop dels davanters, sap que ha d'acompanyar Messi, i és un futbolista que està descobrint diferents formes d'ajudar l'equip a la zona d'atac. Perquè avui en l'acció hi ha conducció, hi ha canvi de ritme, hi ha després mirada alta per trobar Messi, i l'hem vist arribant, però l'hem vist també generant, com avui. Jo crec que és una de les grans notícies del Barça aquesta temporada. Ell s'ha cregut el paper, el Barça l'agraeix, i avui ha estat clau per resoldre el partit després d'un 1-0 que feia una mica patir després del que va passar contra el Cádiz.
Tens dubtes?
Tinc dubtes si ara ara mateix Braithwaite ha de ser titular davant de Griezmann. Crec que és una pregunta que el Barça que Koeman ha de fer-se. Crec que ningú no pot discutir que des del punt de vista de la qualitat individual Griezmann és molt millor jugador que Braithwaite, però la sensació és que Griezmann no creu ja ni tan sols en ell mateix, s'ha estavellat contra la rematada moltes vegades, avui ha sortit un quart d'hora, ha tingut dues oportunitats de gol i fins i tot en la primera errada ha somrigut amb aquella sensació de dir no hi ha manera. En canvi, Braithwaite, que és un jugador molt més limitat, li dona coses al Barça. La primera part li ha donat molt treball defensiu a la banda esquerra. Havia de treballar en defensa a l'esquerra, havia d'atacar per dintre. Això ha fet que es quedés molt desconnectat del joc. Però, en canvi, a la segona, quan Koeman ha fet jugar Dembélé i Trincao a les bandes i ell ha pogut mantenir la posició de referència, ha actuat com a còmplice de Messi en gairebé totes les accions. Una de molt mèrit, la passada d'Esparó a Messi en el primer gol. És una acció on ell sempre com a referència fixa centrals, Messi es pot recolzar amb ell i sap que li tornarà la pilota, i per tant és una acció que a Messi li va bé perquè el moviment de Braithwaite fa que els centrals s'enfonsin i que Messi tingui molt més espai a la zona on a ell li agrada actuar, i després encara s'ha desmarcat el segon pal per regalar de cap una rematada Alba en el tercer. És un jugador limitat però que coneix les seves limitacions. És un futbolista que no està per marcar diferències, perquè si no el Barça aniria malament, perquè no les pot marcar, però en canvi pot ajudar a crear contextos necessaris al seu voltant. Cosa que fa la sensació que Griezmann no ha estat en capacitat i que a més travessa un moment moral baix. Com a mínim, jo crec que... Jo tinc dubtes, no tinc clar ara... el que hauria de fer Koeman, que és el que haurà de reflexionar.
I què no pots entendre?
Que el Barça tingui moments de ritme tan baix. O sigui, una cosa és que l'equip gestioni en moments la pilota, però és que el Barça estava amb 0-0 i 1-0 i hem vist moments en què la circulació no fluïa, que la pilota, els jugadors estaven aturats, que caminaven amb ella, que no trobaven una línia de passada, que el partit s'apaga. Es va apagar el dia del Cádiz i s'ha apagat avui després de l'1-0 fins que ha arribat al 2-0. I aquestes situacions em generen desconcert, perquè l'equip, quan surt al camp, té ganes de ritme. Però després arriba un moment que és com si es desconnecta, o no es troba, o perd la seguretat, i baixa el ritme. Clar, què passa? Que quan et trobes equips de ritme alt, que són capaços de sostenir un ritme alt durant molts minuts de partit, el Barça ho nota, perquè no és capaç de tenir, durant molts minuts, de poder mirar els ulls al rival. No entenc que l'equip no faci aquest pas, que l'equip li costi diagnosticar això, que l'equip no trobi solucions. És veritat que els canvis de dibuix i els matisos de Koeman avui no han ajudat, però clar, és que hauríem de mirar enrere, no han ajudat perquè Koeman amb la plantilla probablement no té futbolistes per crear automatismes de manera general. La qüestió és que amb aquestes baixades de ritme el Barça té molt difícil competir quan no pugui dominar-lo, quan hagi d'anar remolc.
Aquest ritme massa baix del Barça en massa moments del partit. Avui i el dia del Cádiz s'ha repetit aquesta situació. Les oposicions de Braithwaite per ser titular per davant de Griezmann i el pes de De Jong en atac. Gran acció de l'holandès avui en el 2-0 de Leo Messi. Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest Barça 3-0. Ja juga el Madrid a la Champions. Empat a 0 de moment, primers minuts del partit al camp de l'Atalanta. Ara ens espera el Jordi Costa, que segur que està més animat pel descans.
La TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
S'ha resolt el marcador a la segona part, però no tinc la sensació d'haver deixat enrere la primera.
No, home... Clar, les sensacions són molt millors perquè del zero absolut i el marcador has passat a fer-ne 3 a la segona part, has passat a guanyar un partit que el descans no ho teníem gaire clar, per tant, la millora existeix. A partir d'on es produeix aquesta millora, potser no és per anar canaletes, com ara dèieu fa una estona, i fins i tot, tot i que evidentment participo dels elogis i de les bones sensacions que ens transmeten futbolistes com De Jong o com Pedri, que probablement són el millor de la temporada, no puc evitar pensar, i crec que ja ho he dit algun altre dia i em sabria greu fer-me pesat, però el descens de nivell del Barça fa que abans Messi et resolgués els partits grans i ara sigui imprescindible que Messi et resolgui un partit contra l'Elx. No sé si m'explico, és a dir, l'equip no té cap més recurs que no sigui Messi per guanyar l'Elx. Ho sento, però és que ho percebo així. És a dir, d'acord, recuperacions de Pedri, jugador de De Jong, però sense Messi encara hi seríem. I això a mi em sembla increïble. O sigui, ja entenc que la situació és la que és i que tot plegat ha anat baixant en els últims anys, però alguna cosa més ha de tenir l'equip. Perquè és que, si no... Em sembla ridícul aquests debats que ens hem muntat els últims dies de si Haaland o Mbappé, no. Si el que hem de resar és que no se'n vagi Messi. Bé, lamento el discurs, però és que és com ho sento. És a dir, que estem mirant el futur
potser és que
marxi el tio que resol partits insignificants.
Clar, sí. El que passa és que, clar, el que hem de saber també és quina influència pot tenir Messi perquè l'equip no només se centri en guanyar partits insignificants, no?
No, bé, potser estic molt equivocat i l'any que ve marxa Messi i resulta que ens traiem el tacòmetre del damunt és Disneylàndia, però...
Jordi, és que si pensem que l'any que ve això s'ha acabat, és que aleshores estem creant unes expectatives que...
No dic que s'hagi acabat, però que és... El futbol val tot i no és descartable que l'any que ve, pel que sigui, Messi marxi i veiem un altre Barça.
No, perquè és que el problema no és Messi, ni un jugador, ni Haaland, és un problema col·lectiu. El que jo vull dir és que Messi ens resol aquests partits, però que no sabem fins a quin punt també genera, diríem, algunes situacions que ja hem comentat, no? En altres
claríssim.
Partits.
El que estava pensant, Ricard, durant la segona part, és que fa 2 anys Messi t'arrossegava en un partit on t'atropella el Liverpool i ell sol fa que vagis a la tornada amb 3-0.
Sí, és veritat.
Ara Messi ja no serveix, evidentment, o no pot tot sol amb el Bayern o amb el PSG, però encara has de recórrer a Messi per l'Elx.
Sí.
Això és
absolutament cert, i jo crec que Messi no... El debat no és Messi. Jo tinc bastant clar que Messi, si pogués quedar al Barça, sempre seria millor que no pas que marxés. I que avui...
Fins i tot amb el tacòmetre.
Sí, i que avui ha marcat les diferències. Però bé, creus que... els jugadors que no han estat avui poden passar, els hi pot passar factura, o que no hi ha hagut tanta diferència com perquè no tornin ja dissabte?
Doncs jo no era molt... No ho veia gaire clar, però la segona part... Mira, té un aspecte per Koeman, que és que té un mal de cap ara, perquè hi ha molts jugadors que, com a mínim, la decisió està igualada. I té una cosa positiva, que és que Lopetegui ara mateix, a diferència de les últimes setmanes, no sap quin 11 es trobarà el dissabte, però tampoc tinc clar que sigui un per l'altre, eh? És a dir, heu comentat fins i tot la possibilitat que Mingueza fos central. Vull dir, que no crec que sigui Dest o Mingueza exactament, però així com hi ha casos, que és claríssim, jo ja estava d'acord al principi quan heu dit que Busquets era rotació i no càstig, Pjanic no ha fet res per inquietar-lo, però compta amb la resta, eh? Compta amb Trincao i Dembélé, compta sobretot amb Braithwaite i Griezmann, perquè tu ho comentaves dissabte i jo no ho veia gens, però és que Griezmann està anul·lat. Viuen un bucle mental que és incomprensible. I un tio que aporta dues coses, però que participa en dos gols ja t'aporta més. És que és així. Sí, ara sí. Mateix és trist, però és així.
És veritat.
Llavors, és una travessa... Ho veig molt obert, però veig que Koeman, sobretot centrant-nos en la segona part, i no sé si és gaire just ara tampoc dir, la segona part de Braithwaite fa presentar candidatura per Sevilla. I potser no és tot tan breu ni tan contundent, i hi ha més factors en joc, però que Koeman avui se'n pot anar a casa pensant, escolta, o l'un o l'altre, jo crec que sí.
Doncs ara en parlarem, al tercer temps. Jordi, el millor...
Deixa'm dir molt ràpid, a favor de la semblança Mago Pop, Edgar Badia.
Ah, sí?
Ara m'agrada,
sí.
Jordi. Ostres, un tio amb criteri.
Doncs ja en
clar
sou dos.
Sí.
El millor del partit, sobretot, diu Pries.
Ja en sou dos, no, som dos. Va, Messi.
Moment,
gràcies.
Eh? Adéu.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària, partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Bona nit, vicepresident.
Bona nit.
Bona nit, Refres Garriga.
Hola, bona nit.
Ben trobat, Bernat Soler.
Igualment.
Borda, tu creus que ha canviat alguna cosa la segona part?
No,
o que
no,
som
jo,
on érem?
Jo he decidit mirar-m'ho amb una perspectiva estrictament pràctica. Són els tres punts d'avui són valuosíssims, pensant en l'objectiu d'entrar a Europa la temporada que ve. Ja està.
Si mires Europa així, o Champions?
Champions. Qualsevol altra cosa no seguiria segona
tres
divisió europea.
Tres punts per assegurar l'objectiu mínim.
Sí, perquè no... Bueno, ho heu anat comentant també, eh? Semblava bastant el dia del Cádiz, i només avui sí, Messi ha estat més inspirat i ha marcat la diferència, però si no apareix la grisó és absoluta. La sensació que tinc és aquesta.
Garri?
Sí, és molt gris tot, però el Barça avui ha decidit que sí que vol entrar a la lluita pel títol de Lliga. Jo estic convençudíssim que l'Atlètic de Madrid es deixarà més punts que el Barça.
No, és que la Lliga la va guanyar el Madrid. Aquest és el meu vaticini terrible.
Ara mateix hi ha dos punts de diferència entre el Barça i el Madrid. Dos.
Val.
Dos punts.
Amb els mateixos partits, eh?
Amb els mateixos partits.
I un partit pendent per jugar entre ells.
Correcte.
El que passa és que el Barça tampoc... O sigui, vull dir és que...
Zero fiabilitat.
El partit d'avui ha canviat alguna cosa respecte a la imatge d'equip. Jo crec que el Barça arribava millor abans del PSG del que està ara després d'avui.
Això per descomptat. Però, en canvi, a la Lliga està millor avui que abans del partit del PSG. Sí, això és científic, diguem.
Home, científic, perquè has jugat un partit més.
No, perquè l'Atlètic de Madrid has retallat un punt al líder.
És tan científic.
És ridícul, és ridícul.
Has perdut amb el Madrid, no? Has perdut dos contra el Madrid.
Sí, bueno, però és que tu has de mirar el primer, després ja aniràs pel segon. Per tant, jo... No,
sí,
no.
Primer vas pel primer i després aniràs pel segon.
Sí, esclar.
O sigui, tu quan estàs en una carrera d'atletisme, primer vas a pel primer...
I després
vas a pel segon,
no, primer,
o com va?
Primer has d'esperar que el primer perdi.
No, però primer hauràs d'atrapar el segon i després el primer.
No, no? Això són estratègies, no?
No, és veritat.
Doncs ara...
Ets campió del món dels 800 metres.
I els 900. Així comencem a veure com va caient l'Atlètic de Madrid. I després, doncs, veurem què passa amb el Madrid.
Molt bé. Per tant, el Garri ho veu des del punt de vista...
Igual potser fins i tot remuntem contra a París.
Puc demanar...
Tu, Bernat.
No, podeu dibuixar la classificació, com està?
Mira, el Jaume Ramon.
Mira, l'Atlètic de Madrid líder amb 55 punts,
Madrid segon amb 52 punts i un partit més que l'Atlètic de Madrid, i el Barça tercer amb 50 punts i un partit més que l'Atlètic de Madrid.
50 punts i 55 a l'Atlètic de Madrid, és a dir, podrien ser 8.
Sí, és que fa un mes aquí estàvem dient la solidesa que aquest Atlètic de Madrid...
No, a mi no em miris.
No, el miro perquè et tinc aquí davant.
No, però vull dir que...
Però això tu recordes o no?
Sí, bé, aquí va haver-hi un debat.
Hi havia alguns bojos que ens vam atrevir a dir que hi hauria Lliga. Doncs jo crec que allò s'ha demostrat, que hi haurà Lliga. Evidentment no estic dient el Barça guanyarà la Lliga. No, però que hi haurà Lliga sí. I que avui, que el partit és un bunyol, com va ser el dia del Cádiz, sí, però bé, com a mínim han fet el mínim exigible, que és guanyar, i a més, guanyar sense patir, que ja és la segona exigència que li podíem posar. La primera part ha estat un drama, però bé, escolta'm, és que aquest any què més volem? Doncs com a mínim que els partits es vagin guanyant.
Bernat, la segona part millora alguna cosa, la vida?
No, jo crec que avui el Barça la segona part ha tingut l'encert de trobar un Messi inspirat, tant en la finalització com en la combinació, i que únicament l'encert puntual ha estat el que ha fet diferent el partit respecte a l'Adrià. I els moments d'arribar als gols, sobretot el primer a l'inici de la segona part, i després, quan estaven en un moment que ja començàvem a patir, a veure si això s'assemblaria al dia del Cádiz, i han estat capaç de fer el segon. Però crec que no és molt diferent, eh?
Jo tampoc.
El partit d'avui del diumenge.
Ara parlarem de noms propis, però la sensació és que la segona part només ha servit per guanyar el partit, perquè aparegués Messi, perquè sigui el màxim golejador de la Lliga, per davant de Suárez, com és, Jaume?
Sí, Messi 18 gols, Luis Suárez 16.
Dos gols de diferència, sí, ja té Messi sobre l'uruguaià. Som a l'espera que arribi Ronald Koeman i poder comentar una mica, amb noms propis de cara a Sevilla, com té el Barça la situació.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Avui s'acaba l'anada dels vuitens de final de la Champions League amb dos partits des de les 9. Juga l'Atalanta a Madrid, empat a 0. També el Borussia Mönchengladbach, Manchester City, empat a 0.
En poliesportiu, l'Uni Girona ha perdut a la pista del València, 58 a 55. I el Barça d'handbol està jugant partit de la fase regular de la Champions. Empate 14, partit de la Champions contra el Celje d'Eslovènia.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
A Aigües de Barcelona estem compromesos amb el medi ambient. Per això, des de l'any 2015 hem reduït les nostres emissions de CO2 un 42,86%. Els nostres vehicles són elèctrics i utilitzem energia verda a les nostres instal·lacions. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El millor jugador del partit.
Doncs és el moment de saber qui ha estat el millor jugador del partit d'aquest Barça 3-0. El Jordi Costa ha votat a Leo Messi. Bernat Soler.
Messi.
Ricard.
De Jong, jo, va.
De Jong. Marta, Sònia i Laia.
El manetes, Messi.
Messi. Xavi Campos.
Messi.
Vicepresident Borda.
L'àrbitre de l'Atalanta Madrid que acaba d'expulsar una expulsió absolutament...
Ara ho explicaré.
Messi.
Francesc Garriga.
Oh, per favor. Messi.
Albert Mora.
Frenkie de Jong.
Carles i Marc al laboratori.
Pedri.
I el centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
De Jong. I sobre el partit de l'Atalanta, ha guanyat Messi, oi, a l'MVP?
Sí, ha guanyat Messi i a l'audiència també.
El partit de l'Atalanta...
Què ha passat, aviam?
Ha estat Mendy...
La que arriba a Koeman.
Doncs un futbolista de l'Atalanta, Freuler, ha estat expulsat al minut 17, a l'Atalanta 0, Madrid 0, quan Vinícius marxava i era l'últim...
Era Mendy.
Mendy encara va portaria el defensa de la...
Molts dubtes que fos una ocasió manifesta, sí, de gol, eh?
El tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio, Ricard Torquemada.
Bona tarda, Ronald. A la primera part l'equip s'ha encallat una mica, a la segona resol bé el partit. Què és el que més t'ha agradat d'un partit que venia després d'una setmana difícil?
que primer parte fuimos flojo, sobre todo nos faltaba ritmo de balón. Claro que tuvimos oportunidades muy grandes para el marcador. Y segunda parte, mucho mejor. Segunda parte, muy bien. Claro que marcamos rápidamente, directamente después el descanso, pero yo creo que el ritmo de balón, el ritmo del equipo, la profundidad ha sido mucho mejor en la segunda que en la primera.
Marta Ramón, RAC 1.
Hola, míster, t'hem vist enfadat amb el joc de l'equip a la primera part. Fins a quin punt t'han decebut els teus jugadors i què els hi has dit a la mitja part perquè reaccionessin a la segona part?
Bueno, sobre todo estaba descontento por nuestro ritmo de partido, nuestro juego con balón. Yo creo que ha sido un poco lento. Yo creo que la defensa se fue muy, muy atrás cuando perdimos balón. Había espacios para correr, entonces el equipo no estuvo muy junto y yo creo que esas cosas hemos mejorado mucho en la segunda parte, donde hemos marcado 3 goles y además que tuvimos más oportunidades para marcar más. Entonces, sí, muy contento por la segunda parte, pero no por la primera 45 minutos.
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, míster. Buenas tardes. Adrià Albets en directo para Carrusel y para Moguts de SER Catalunya. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que mejorar Miralem Pjanić para ser un jugador importante en el Barça?
Bueno, que ritmo de balón, saber su posición, pero no es, yo creo que siempre si cambias un jugador parece que es el culpable de una mala primera parte, pero no es así. Yo creo que los demás tampoco han puesto más ritmo de partido, pero hemos cambiado. Dejar Leo jugar como en la posición 10, hemos puesto a Usman para abrir más el campo, para tener más profundidad, y claro, y por eso hemos quitado Mira.
Turn para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis para Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Ayer les pedías a los veteranos que dieran un paso adelante. Hoy Messi ha sacado las castañas del fuego, ¿no?
Sí, pero yo creo que si hablo de los mayores, no es Leo, porque la efectividad, el juego que tiene Leo es todavía impresionante. Entonces, son más gente mayor, con todo el respeto, son más jugadores que tienen que marcar diferencias, y él sí ha demostrado hoy otra vez ser un jugador muy, muy importante para este equipo.
Turn para Víctor Lozano, Onda Cero.
Buenas noches, míster. Víctor Lozano, en directo para el transistor de Onda Cero, para el Radio Estadio. Sé que la palabra actitud en el fútbol es delicada a la hora de utilizarla, pero sí que desde fuera daba la sensación de que en la primera parte faltaba actitud, faltaba agresividad, y que esta se ha recobrado como de golpe en la segunda. ¿Esto es así o hablar de actitud no tiene sentido en este caso?
Bueno, para mí actitud ha sido buena. Yo creo que sí, falta de ritmo en el juego, yo creo que no es depende de actitud, porque el equipo estuvo bien. Antes del partido estuvo el equipo metido en hacer un buen partido desde el principio, pero a veces las cosas también del contrario no te salen como quieres que salen las cosas en un primer parte. Yo creo que puede ser que no somos máquinas, somos gente humana, donde a veces se juega mejor que otros días, pero sí, el equipo ha demostrado su personalidad y sus ganas en segunda parte.
Torn para Josep Capel, Radio Nacional de España.
Hola, míster, buenas noches. Para Talude Deportivo, Josep Capel en Radio Nacional de España. El otro día te pregunté, pero perdona que te insista, porque da la sensación, y al hilo de lo que te preguntaba mi compañero hace un momento, que en ciertas fases del partido de hoy, y también ocurrió en cierta manera ante el Cádiz, daba la sensación de que el equipo jugaba un poco sin alma. No sé si te preocupa el estado anímico de los jugadores después de la derrota contra el Paris Saint-Germain y si tiene que ver algo esa derrota, porque el equipo venía bien. No sé si te preocupa ese estado anímico que puedan tener los jugadores. Gracias.
Bueno, seguramente por ganar hoy, mañana es diferente. Yo creo que es normal. Si dejas dos puntos en casa en Cádiz cuando es un momento de cortar distancia con los de arriba, y es normal. Yo creo que entonces hay que llegar a este mala sentido con partidos mejores, con resultados mejores. Entonces, ¿cómo hemos hecho hoy?
Torn para Jordi Grau, TV3.
Hola, míster, bona nit. Hi ha hagut una escena en el tram final de la primera meitat en què els seus jugadors esperaven i l'Elx tocava de forma fàcil la pilota, en què Messi s'ha obert de braços en dues vegades reclamant una mica més d'intensitat als seus companys, que anessin a la pressió. Volia saber si en aquells instants vostè també des de la banqueta reclamava això, una mica més d'intensitat, que els jugadors anessin a la pressió.
Bueno, estas imágenes no he visto, pero yo creo que todo el mundo ha visto que nos faltaba intensidad y ritmo de balón, sobre todo, que, como he dicho antes. Entonces es bueno que Messi, como capitano del equipo, que pida más intensidad.
Turn para Edu Polo, Mundo Deportivo.
Hola, Ronald. Esa falta de intensidad y de ritmo que has dicho varias veces en la primera parte, después de venir el equipo de la derrota contra el PSG y del partido del Cádiz, ¿crees que se debía a un motivo futbolístico, físico o quizás mental? Gracias.
Bueno, puede ser cualquier cosa. Yo creo que no hay que olvidarse que jugamos muchísimos partidos. También puede entrar un cansancio por parte de un jugador. Por eso hemos hecho esos cambios, para intentar tener más frescura en el equipo. Y entonces siempre es buscar el mejor para el partido de hoy. Y había jugadores como Antoine, sobre todo, porque ha jugado muchísimos partidos y hay que buscar frescura en otros jugadores. Pero yo creo que es una cosa normal. No tenemos solo 11 jugadores, hay más. Entonces, a veces hay que cambiar por tener más frescura una vez más.
Última pregunta, Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Hi, Ronald, live for Barça Live. How important is this win to increase the confidence of the team for the upcoming games and to see the team 5 points behind Atletico de Madrid, although they still have to play one more game?
That is always important because we lost too many points in the beginning of the seasons, most of them in the away games. And then you know, if you don't win every time more, you did not have good possibilities to come back. And that's the whole period in the last 13, 14 games. We did it perfectly, but the problem is what we lost in the beginning, and that makes it really difficult that we cannot lose anymore. And it's normal if you lose games in during a season. But the problem is, in the beginning, wasn't good enough, and that's the problem, that we have to win all the games to get any possibility to do something in the league.
Gràcies. Un comand que diu que ara estan molt exigits, que no tenen marge d'error, que no podran perdre, perquè la culpa va ser al principi de la Lliga, on van perdre molts partits, molts punts, sobretot a fora de casa.
Què us ha semblat? Em quedo amb l'autocrítica de la primera part, ritme de pilota baix, defensa massa enrere, això ho hem comentat a la transmissió, i alguna cosa més que us hagi cridat l'atenció?
Pjanic, no? La resposta de Pjanic.
O sigui,
després ha volgut
dir... Ens sorprèn la seva franquesa, no, i matisa.
No s'ha assenyalat ningú al canvi, però ha vingut a dir que falta ritme, no?
I conèixer la posició.
Sí.
A l'inici de la resposta de Koeman ha estat dur. Després és veritat que s'ha estovat una miqueta...
Jo crec que ell ha revisat el discurs.
Ha estat un turutí de ritme, eh?
Sí. Anava per aquí, eh?
Sí.
Anava per aquí.
A la Champions marca el Manchester City, gol de Bernardo Silva de camp, Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach 0, Manchester City 1, minut 29.
I ara explica'ns bé què ha passat. Han expulsat un jugador de l'Atalanta.
Sí, Mendy es dirigia a porteria, però el seu últim control marxava de la porteria del rival.
Sí.
Una defensa del Mönchengladbach ha topat amb ell.
De l'Atalanta, sí.
De l'Atalanta, li ha fet falta, evidentment. El que passa que la pilota segurament no es dirigia cap
a... Qui era? A qui han expulsat?
A tu idea.
Aviam, la jugada és rigorosa. L'expulsió és rigorosa. És possible que sigui un error de l'àrbitre. Jo no veig que sigui l'assalt al tren de Glasgow.
Garriga fa cara, eh?
Home, no, és l'assalt al tren de Bèrgam. Home, per favor. O sigui, però com és una expulsió, això...
Campos ho veu rigorós. Tu veus...
Escandalós.
Tu, Bernat, com ho veus?
Sí, perquè el reglament... Que és escandalós, no és expulsió. És a dir, i el que no entenc és si
el VAR no ho revisa.
El VAR, davant d'una expulsió, li ha de fer revisar.
Ara li preguntarem a l'Albert Borda.
Jo estic amb el Garriga i m'identifico amb l'entrenador de l'Atalanta, que no deu estar acostumat a que li passin aquestes coses.
Gasperini. Ha fet cara estranya, Gasperini.
Ha fet cara de... Flipava. És això. Nosaltres estem més acostumats.
És Tobias Scheller, alemany de 39 anys.
Imagina't, alemany.
Ja ho veu.
Que veu relació, també, Borda?
No, home, que és d'un país civilitzat en què les coses funcionen.
No, l'àrbitre.
Ah, no.
L'àrbitre és alemany. L'entrenador és italià,
escalfat,
Borda.
Estic escalfat.
Albert Mora.
Digues.
Què passa?
No, que aquest àrbitre he de repassar, però em sap que té
una coseta. No, té. És el que va xiular penal d'Araujo a Cristiano.
Amigo.
De veritat, com esteu... De veritat,
això
molt bé.
Això és una dada objectiva.
No, doncs,
dada,
escolta, aquell no era penal. Albert Mora,
que... Demostra un nivell insuficient.
Ens pots una lectura tècnica i freda de l'acció?
A veure, jo crec que és una expulsió extremadament rigorosa. Possible...
Estàs més a la línia Campos, eh?
Sí. Possible, és possible. És difícil que el VAR pugui entrar, no crec que pugui salvar-ho, perquè hi ha una acció de la jugada. Mendy compleix més o menys els postulats perquè sigui una acció clara, manifesta de gol,
sí.
Encara que no sigui una clara acció de gol.
Quins són aquests postulats?
Control de la pilota, sí. És el primer control, però
cert,
té un avantatge.
Sí, cert.
Va cap a porteria, la direcció, sí. Està a prop de la porteria i ja no hi ha defensa.
Està fora l'àrea.
Però de l'àrea, però està encarat a la porteria.
Però la pilota
no
va cap a porteria.
La pilota va cap a fora.
Exacte. No, però la pilota està... O sigui, si no m'equivoco, Albert, entre el vèrtex de la línia petita i el vèrtex de la línia gran es fa una línia en diagonal,
sí.
Oi que sí?
Sí.
I si ocupa aquell espai...
És àrea d'influència.
Es considera que és una àrea d'influència.
Per això jo deia que rigorosa, error de l'àrbitre, però no. Primer que hi ha falta del jugador de l'Atalanta, claríssima.
Jo crec que el més discutible de tot, el que és més discutible de tot, és que pugui ser falta, perquè és una càrrega lateral.
A mi no em sembla ni falta.
Em
sembla ni falta.
Si això és falta, jo crec que es compleixen els postulats perquè sigui acció manifesta gol, per tant, vermella.
De moment, l'Atalanta juga sense davante, Zapata ha hagut de marxar per...
Un moment que barregem, que no deixem ni acabar. Un moment, aviam. L'Atalanta, què passa amb Zapata?
Ha fet un canvi, Zapata, que és el davanter, ja no hi és. Ha entrat Pasalic per reubicar l'equip que Gasperini ha hagut de fer...
Marta.
No, que anava a dir que després d'aquest moment que s'ha viscut aquí, és ben bé que el Madrid connecta més amb el hooliganisme.
No, això se'n diu apassionament.
Bé.
Va, sí. Doncs anem a parar al Madrid.
La qüestió, ens hem mogut amb el rigor de la zona d'influència i amb les primeres sensacions, que són les de Gasperini, eh?
I amb el rigor de les decisions d'aquest àrbitre, que no és la primera vegada que pren una decisió discutible.
El jugador del Madrid és Mendy, que difícilment hagués acabat la jugada amb gol. Això també s'ha de tenir en compte i l'expulsió rigorosa, evidentment.
No, eh? Bé, escolta'm, aprofitarem el tercer temps per parlar una mica del Barça. Minut 32, el Madrid empata 0. L'Atalanta juga amb 10 i ara, Garri, fes un glob.
Va.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
Hola,
estic aquí a casa veient el partit amb els meus pares i estem molt contents i espero que seguim amb la ratxa amb el partit de Sevilla. Adéu!
I guanyar el Paris Saint-Germain.
Que si Messi està acabat, que si Messi no corre, que si Messi ja no és el que era. Doncs patapam, dos gols i ens aixeca el partit. Sembla que Sergio Griezmann juga bastant millor.
Tot i que estem fent una mala temporada, tot i ser un any Covid, tot i que Messi es fa gran ja, pitxitxa a la Lliga i a tota Europa. Fem el que sigui, però que no marxi, sisplau.
Avui un altre partit lletxot, grisot, avorridot, i jo ja n'estic fart de partits d'aquests amb equips que no fan més que tancar-se al darrere i avorrir el personal. A veure si aviat juguem aquesta Super Champions que estan organitzant, que com a mínim veurem bon futbol amb els dels altres equips.
Me quedo con los detalles de Messi, con el resultado y no sé, tengo poca confianza para el resto de partidos porque veo que vamos a cámara lenta.
Soc el Jan, tinc 8 anys i jo crec que el partit, els primers minuts de la primera part ha sigut una mica avorrida i la segona, quan Messi ha marcat el gol, ha pujat, ha tornat a baixar. Després, quan han fet el 2 i el 3, ja ha sigut més divertit i per fi han guanyat.
Ostres, hem guanyat. Estic supercontent i eufòric d'haver guanyat el Elche. Espero que dissabte tornarem a la realitat. Trista.
Avui m'ha agradat molt el Pedri, però, com sempre, el jugador més determinant i el que és un fora de sèrie és el Messi. Llàstima que no hagi fet el hat-trick, però sempre Messi, que no marxi, sempre Messi.
El frente del Riqui Puig, em sap greu que no tingui minuts, perquè és un noi que promet. L'únic que li falta és saber defensar. L'altre sí que ho fa molt bé.
Vaya partidas en Dembélé avui, el rato que ha estat al camp. Mireu, en Diema, a veure què ha fet de bo.
Vinga, va, que la Lliga encara és viva. Crec que per mi han sigut els tres homes del dia. Messi, sensacional en la definició. Braithwaite, excels en les assistències. I Pedri, un recital recuperant pilotes.
Visca el Barça i aquest any guanyarem la Lliga.
Sí, molt bé, avui hem guanyat 3-0 contra qui? El Elche? Que no ens vengui la moto. S'ha de fer foc nou i tots els veterans al carrer.
El pitjor Barça dels últims anys i el Messi màxim goleador de la Lliga espanyola. I hi ha persones que dubten encara de que aquest senyor és el millor jugador de tota la història.
Sempre Messi dependència. Vull dir, si no fos per aquest crac, ho tindríem clar.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
Avui un córner infantil, no?, per l'horari.
Sí,
això,
sí, però ara ho parlàvem, que l'horari hi ha dissabtes a la tarda, sí. També juguem aviat i no hi ha nens, i en canvi avui molts.
Mira,
sí.
doncs han triat un bon partit per enganxar-se al Barça. Bé, Messi, que avui rep la unanimitat de tothom com
a... Fa una setmana el volíem canviar per
sí,
Mbappé.
Sí, hi ha hagut algun córner que no ha estat tan, no ha estat tan positiu amb Messi.
He de dir, deixa'm dir una cosa només del córner, que la gent no s'enfadi perquè rebem molts missatges i, clar, tots no hi caben.
Ja s'entén.
Però és que sí. No sé si la gent ho entén.
Però
tant,
fas bé de dir-ho, Sònia.
Que després reps missatges...
Que tu ets la portaveu. Ets la portaveu. Doncs, escolta'm, uns dies uns i uns dies altres. Bé, aprofitem una mica el que s'ha parlat amb circumstàncies individuals. Avui han descansat Busquets, Lenglet, Griezmann, Dembélé, Serginho Dest. Per exemple, han entrat Braithwaite i Trincao. Abans passo pel laboratori. Trincao i Braithwaite, què han fet, Carles?
Doncs mira, Trincao, el més valorable que té és l'un contra un, que ho ha intentat 9 vegades i se n'han sortit bé 7 de les 9. Per tant,
7 de 9, eh?
7 de 9, dic que crec que són molts bons números. Mm-hmm. Braithwaite té 3 pilotes recuperades, 4 per 2, però té 3 passades de mèrit, entre altres, té dues assistències. Per tant, jo crec que avui és molt valorable. No ha rematat a porteria, però certament en dues intervencions claus...
Ha participat
claus...
més a la segona part que a la primera?
No. Espera, t'has participat 13 de la primera, 10 a la segona.
O sigui, menys encara.
Menys.
En canvi, les participacions han estat molt més...
Efectives.
Molt més efectives. Ha trobat aquesta complicitat amb Messi, que no havia tingut a la primera part. Alguna dada fora d'això que vulguis destacar?
Doncs, bàsicament, a Pedri, perquè ho heu comentat vosaltres.
Ah, sí, les recuperacions, no?
Les recuperacions. N'ha recuperat 9 finalment, només superat per un Titi 10, i ell sol ha recuperat el 15% de les pilotes del Barça. La veritat, crec que és molt meritari, i es veu la diferència. Per exemple, Messi i Pedri marquen la diferència entre la primera part i la segona. Pedri, 29 intervencions a la primera, 50 a la segona. Messi, 32 a la primera, 53 a la segona.
Déu-n'hi-do, es noten molt. I parlo una mica del que ha dit Koeman sobre que la segona part el ritme ha millorat, i m'imagino que també això ha fet que els jugadors de talent hagin aparegut més. Marc, qui ha guanyat el repte?
El repte l'ha guanyat amb Messi, 10 relacions a la primera part, que és quan estaven jugant tots els...
De qui era? De Pedri?
De Pedri, amb qui relacionava Messi? Amb Messi, Braithwaite, Trincao o Pjanic?
Amb Messi, 10 vegades. Bé, sí. Doncs han crescut Messi i Pedri a la segona part. De Pedri ja n'hem parlat, del gran vídeo de Gerard Autet a l'11, Garri, va ser un
ha
èxit.
Triomfat,
el vas acompanyar molt bé. La veritat...
que... Aplaudint.
No, escolta'm, fas aquells gestos per marcar, ajudes, vas acompanyar-lo.
Puc demanar una cosa? Podeu canviar, quan assenyaleu la pantalla, en lloc de fer servir els targetons, una batuta, un bolígraf, alguna cosa que no...
Això ho debateu en producció de TV3, eh?
O sigui, com si fos un professor.
És que amb el targetó tapeu pantalla.
Bé, jo a casa ho vaig veure. I les noves recuperacions de Pedri, que avui que donen sentit al vídeo. Va, anem als temes individuals. Teniu la sensació que algú s'ha guanyat avui ficar-hi el cap per als partits que venen? Algú ha perdut el cap? Com ho veieu tot plegat?
Jo crec que hi ha una baula que fa...
Quina és la baula fràgil? Quina és la que grinyola?
La de l'extrem dret.
Trincao per Dembélé.
Tu veus aquesta possible, eh?
Jo veig que no és segur que jugui Dembélé, que és el titular.
I a tu que t'ha generat bones sensacions?
M'ha generat bones sensacions la primera part de Trincao. No m'ha generat sensacions ni bones ni dolentes. Bé, sí, dolentes la segona part de Dembélé.
Seguim per aquesta línia?
Sí.
Tu també, Borda?
Estic d'acord. I les dues assistències de Braithwaite, l'home... dona valor afegit en la mesura de les seves possibilitats. Sí. Vull dir que...
Ara anem al tema Braithwaite-Griezmann. Acabem amb el Trincao Dembélé.
Ah, sí, perdó. Sí.
Perquè la Sònia també ens està escoltant i estarà molt atenta.
Jo avui, a diferència d'habitualment, crec que és veritat que avui Dembélé com si no hagués existit, però quan t'has de jugar a les garrofes has d'anar amb els... És a dir, has de confiar en els que te les han... El que deia Koeman.
O sigui, tu no has vist prou millora de Trincao com
no
per
semblat,
dir...
No m'ha semblat...
Buah!
Quin coet! No.
Home, la primera part és molt bo. És notable. Li ha faltat el gol. Ja, si hagués fet un gol en aquella ocasió tan clara...
Potser canviaria d'opinió, és veritat.
Primera part excel·lent.
I d'actitud, no? Sembla que
ha
rebentat el
més
tap.
Actiu, amb més confiança, que ha desequilibrat... A mi em sembla que avui ha fet oposicions per ser titular en un partit important com el de dissabte.
La segona part de Dembélé, Garri?
Resta.
No, és que Dembélé, és a dir, no li compto a Dembélé. A Dembélé li pressuposo una capacitat i unes aptituds tan superiors a dia d'avui, vull dir, en general, ara...
Amb potencial, no?
Exacte, que el dia que t'hi jugues la vida, com són els dos propers partits...
Però jo crec que el partit de Lliga de Sevilla, que te la jugues, però que jo crec que és...
És diferent.
No? Que és una part de dir... Si m'atreveixo com a Koeman a estimular i a pessigar, o si torno al sota cavall rei...
Té dos partits seguits que haurà de decidir com els vol jugar, i que són, és veritat, que són molt importants, però un és ja final i l'altre només mig.
Molt bé. Aquí sembla que Garriga resisteix, però en general hi ha una... Mira, tinc un missatge, sabeu d'aquí o no?
Home, segueix el mà.
A Trincao li ha faltat el mateix que li falta últimament a Dembélé, definició.
Sí, home, ha tingut dues ocasions clares, se les ha treballat ell a la segona meitat.
Però és veritat que sí, que aquest punt final no l'ha tingut, i que potser és el que... Perquè si, com diu el Xavi, hagués fet un gol Trincao, jo crec que aquí ara hi hauria una, no? Hi hauria un pes més important.
El debat molt més obert, sí.
Però,
es repartiran els minuts, no? Al final, perquè Trincao no acaba...
No, crec que hem de fer cas al Sony i donar-li encara una temporada o dos més de paciència d'en Belé.
Vull dir, en general, dels minuts de partit. Perquè Trincao no acaba cap partit. Dembélé, molts cops hem dit que des de la banqueta a vegades encara entra més bé.
Però el que passa és que avui a mi m'ha decebut una miqueta.
Sí, avui...
també.
Per mi és una derrota per Dembélé que hi hagi aquest debat.
Sí.
És a dir, no cal guanyi Trincao, que això no ho sabem, perquè no sabem realment si Trincao
no
és millor.
No hi ha el salt de qualitat com per dir surt del mig.
Però els estiguem posant al mateix nivell. És a dir, Dembélé hauria de ser indiscutible, i no ho està sent. Que és una situació una mica paral·lela...
Ara la pots,
jo
la pots introduir.
Exagerada,
la pots introduir.
És encara més exagerada amb la de Griezmann-Braithwaite. Jo, amb Griezmann-Braithwaite, crec que és tan greu que Braithwaite sí. pugui ser
és greu,
pugui
és
estar
greu,
per davant de Griezmann, que encara em resisteixo a acceptar-ho.
A fer el canvi, no? Sí. Tu aguantaries Griezmann i donaries una miqueta més de continuïtat.
És que és
molt d'acord.
És que és una cosa...
També,
no s'aguanta.
Si penso allà amb Dembélé, la lògica diu que he de pensar mateix amb Griezmann, tot i que estic ja desesperat, però sí, jo penso com el
Barça. És que Braithwaite ha participat molt poc, però és veritat que ha trobat aquest punt de complicitat amb Messi a la segona part, que ha estat el còmplice per desencallar el partit.
Què és més important? Que les aportacions limitades de Braithwaite facin brutal el joc de Messi i l'eficàcia de Messi, o que la qualitat de Griezmann camini per la gespa?
I surti algun dia.
Bé, li suposem qualitat, sí, bé, perquè no apareix d'una altra forma que no sigui amb la presència, perquè no intervé en el joc, i a més a mi Griezmann és un jugador que m'agrada des de fa molts anys,
sí, sí.
Però ara mateix el seu rendiment em genera tants dubtes com per estar força convençut que ha arribat el moment que Braithwaite sigui titular, veient com activa Messi.
I si jugues amb els dos extrems?
Bé, podries jugar amb els dos extrems. El que falta... Penses que a Messi li va molt bé tenir algun jugador per davant, perquè fins i tot perquè faci de paret com fa Braithwaite avui, o perquè Griezmann et tiri una desmarcada i li puguis filtrar una passada. Perquè, clar, si no té cap jugador per davant i els que té els té oberts, que a més són jugadors de profunditat però no d'arribada, jo crec que li falta. Aviam, a mi em genera el dubte, perquè jo crec que per fer d'això que ha fet Braithwaite a la segona part, que és fixar centrals, enfonsar-los, jugar d'esquena, no és preocupar-se ni de rematar, ni de driblar, sinó simplement de dir, escolta'm, si tens un problema, sóc com una paret, pam, i te la deixo, combina amb mi, que jo vaig enfonsant-los. Clar, això Griezmann, per una qüestió física, per una qüestió de rol, no ho farà, perquè Griezmann té necessitat de participar en altres àmbits del joc. I clar, Braithwaite, com que ell ja sap que és tan limitat que li pren una pilota a Messi, avui no sabia com demanar-li perdó, perquè ja ha dit, és que molesto. Ha estat ell mateix que ha tingut aquesta sensació. Clar, assumeix aquest rol amb una naturalitat que, clar, estic d'acord amb el Bernat, és molt greu perquè estem esgarrapant per baix tot, eh?
Ja.
Estem esgarrapant per baix. Borda, abans t'he tallat sobre això.
No, jo... El que passa és que a mi em fa molt respecte aquest dilema que ha plantejat el Xavi. Jo encara en els grans partits ja aniria amb Griezmann, perquè només la possibilitat que esclati o que tingui un bon
que
dia...
Que tingui aquells minuts de Granada.
El potencial és tant que la realitat de Braithwaite va bé, vull jugar contra l'Ells, però no sé si
això,
en un partit gran amb Braithwaite...
N'hi
ha prou, exacte.
És que Braithwaite hi arribarà un dia que si tu fas aquesta aposta... Un dia, que no sé si serà el segon o el tercer partit, ja no donarà més de si. La mamella ja no...
Però la mamella l'únic que ha de fer és activar Messi, eh? Jo no li reclamo res més a Braithwaite.
Que li doni una solució.
Sí,
una solució
que l'ajudi a jugar.
A més del carril de De Jong, de la 18, tenir una altra complicitat.
Un pal allà, o una paret, deia el Bernat, no? O sigui, no li reclamo... Però és que, o sigui, Griezmann, amb la química amb Messi, no progressa. I en la seva aportació individual tampoc destaca.
Jo crec que amb la química amb Griezmann, o sigui, Messi a vegades alimenta Griezmann, però Griezmann a Messi no el millora en res. És a dir, no li genera cap escenari ni cap context, com aquests que estem dient de Braithwaite, d'Alba o de De Jong, que Messi el faci més gran. O sigui, no ha trobat aquest punt de Griezmann dir, escolta'm, et soc útil així, no? Una altra cosa és que Messi activi Griezmann. Però no recordo cap escena brillant de dir... això que ha fet Messi quan ha fet el gol d'en Braithwaite, que s'ha girat i ha anat a buscar Braithwaite com dient gràcies, o com li va fer a De Jong quan fa el gol, o com fa en Pedri quan Pedri li deixa, no? Aquest moment no l'hem viscut. Vaja, vaig a un tercer tema que jo crec que no hi ha tema, no? Que és el Busquets-Pjanic, perquè clar, amb el que ha dit Koeman de Pjanic a la sala de premsa, no hi ha tema. Avui ha descansat Busquets. Jo crec que tots coincidim que en clau de descans, de rotacions,
sí,
no?
Sí, sí.
Bé, Sònia, et volia plantejar una idea.
Sí.
Bé, primer la farem anar per Bernat Coll. Veritat o mentida, Quimet?
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Vinga, avui ha estat suplent un dels jugadors de la Vella Guàrdia, Busquets, el nostre protagonista d'avui. Marc Domènech, comences tu.
Els problemes de rendiment de Busquets són més per motius col·lectius que individuals. Veritat o mentida?
Veritat.
Xavi Campos.
Veritat.
Bernat Soler.
Veritat.
Francesc Garriga.
Veritat.
Albert Mora.
Veritat.
Veritat arrossegat.
Marta Carreras.
Veritat.
Jordi Borda.
Veritat arrossegat.
Ricardo Arquemada.
Veritat.
Sonia Olear.
Veritat.
Carles Domènech.
Veritat.
Jaume Ramon.
Veritat arrossegat.
Laia Todel.
Veritat.
Aquests veritats arrossegats podrien ser mentida, sí, en un moment donat.
Mitges,
no?
Veritats.
Ara, ara tots sou...
No, a
tots,
però un moment, aprofito. Tot és un veritat indiscutible, però ara passo per la Sònia perquè la gent... els amics de la Sònia, els youtubers,
sí, sí, sí.
Són un, tenen una constant, diríem...
els youtubers i a Twitter.
I a Twitter, també, no?
Tot arreu, sí,
no?
Sí, diria. Tot arreu.
Al carrer, també?
També, també.
També t'ho trobes al carrer.
També em trobo gent que m'atura i em diu, Busquets, sí? Això és fatal.
I clar, i no, poden, no deuran entendre que nosaltres diguem que és veritat tot, tot això,
correcte,
no?
Correcte, aquí hi ha una dualitat. A mi em fa l'efecte que Busquets... és l'asa dels cops, és a dir, és qui paga els plats trencats d'una situació i la gent necessita focalitzar en una persona, i en aquest cas és ell. Però en el fons, el que hi ha al darrere, perquè sempre va acompanyat aquest comentari d'algun altre comentari d'algun altre jugador, que és d'una època generacional...
A Busquets el veuen d'una resistència,
exacte,
del passat, d'un passat que saben que s'ha de trencar,
exacte,
i que, i que
la gent reclama, la gent reclama un canvi generacional. Llavors em posen el Busquets al capdavant, però també parlen d'Alba, també parlen de Piqué...
I també de Messi.
I hi ha alguns que també de parlen cua, sí, de Messi, sí, sí, evidentment.
Laia, Busquets ens vas dir que això ho té bastant controlat.
Sí, passa, no diré bastant, però sí una mica de les crítiques. També quan eren positives, de la mateixa manera, no fa gaire cas, i quan són negatives, doncs també no fa gaire cas d'aquestes crítiques. I ell ja vam explicar que a principi de temporada va acceptar que Koeman li va dir que jugaria menys, que seria un 60% més o menys, sí, dels partits. Està jugant un 80%, ha jugat un 80%.
Oh, està jugant bastant més, eh?
Bastant més del que li havia dit Koeman a l'inici de temporada. Ah. Clarament està relacionat al tema Pjanic, que Pjanic no ha agradat a Koeman i ell s'està trobant que està jugant més.
Més minuts dels que tocava. Garri, per què arrossegaves, al veritat?
Perquè entenc que sí que és col·lectiu, però que també hi ha un punt del desgast, de l'acumulació.
No, la versió de Busquets actual no és la millor versió de Busquets.
Jo crec que ara
això... Ja força.
Sí. Vull dir que sí, és dir, no l'acompanya el context, però potser el millor Busquets, això ho portaria bastant millor que ho està portant. Per tant, jo crec que al final el futbol tot sempre són...
Sí, sí.
Tot,
tothom
no?
Coincideix en que va a dues marxes menys i que aleshores el supera.
Borda, tu ha tingut mai moltes marxes, Busquets.
No, no. Borda, tu també has estat una mica crític amb Busquets.
Estic exactament... Firmaria el que ha dit el Garriga. Jo crec que no és una bona temporada de Busquets. El que passa... és que com que el Bernat ens situa en aquesta disjuntiva, o sigui, clar, sí, la responsabilitat, sí, no és, sí, sí, només d'ell, però ell no està bé.
Però clar, igual també que no és veritat que com no té ningú que l'estiri, no? Perquè pensàvem que Pjanic, com deia la Laia, li prendria temps, però clar, ara tampoc es busca el Barça bé, com diu el Bernat, de dir, escolta'm, doncs si no hi ha Busquets i no pot jugar Pjanic, busquem un segon mig centre, no?
Sí.
Clar, i aleshores, juga Busquets o juga Busquets?
Per mi Busquets és el segon jugador més important de l'última dècada del Barça.
Però ara també?
Després de Messi.
Ara ve el pal, no?
I per tant, no ve cap pal. No, jo sóc un radical defensor de Busquets i crec que està jugant molt millor del que la gent diu. I per tant, un jugador que ha tingut tanta importància i tanta influència, és molt difícil que de sobte la perdi de cop.
Yeah.
Aleshores, deixant de banda que pot tenir un estat de forma inferior, com també el pot tenir Messi... Sí. Continua igualment sent un jugador, per manca segurament de competència o d'alternativa, per mi bàsic. I això, mentre no canviï tot...
No hem d'oblidar que, per exemple, el dia del Betis va sortir a la foto del primer gol,
clar,
va sortir a la foto del segon, que va perdre Fekir, després li va fer una falta i Víctor Ruiz li va guanyar el salt. És a dir, que hi ha situacions que també fan entendre que Busquets, com dèiem...
I el focus.
No, i que no està fent la millor temporada. Però, clar, és que potser no és un problema de Busquets, és un problema de no tenir algú que el punxi, perquè si Koeman no creu en Pjanic i De Jong l'hem de sacrificar perquè sigui un competidor amb Busquets, clar, això es genera un problema.
I és un problema que Busquets, en un equip que funcioni a la perfecció, ell és un engranatge importantíssim.
Importantíssim.
Però un equip que s'obre molt, que ataca separat, que defensa d'aquella manera, Busquets pateix perquè no té físic.
Mira, Xavi, he fet una cosa, perquè sabia que parlaríem d'això i amb la Sònia estava molt preocupada per tota aquesta, diríem que onada que que rep...
Perquè ens diuen, i per què no critiqueu a Busquets?
Sí, perquè no
critiqueu
no
dieu res de Busquets.
Per, no? com és que juga Busquets, sí. No? I recordo una conversa amb la Marta, quan la Marta començava ja fa molts anys, que em va dir, a mi m'agradaria saber per què Busquets juga tan bé. És a dir, jo quan miro un partit, a Busquets mai el veig com a actor principal, no? Llavors he fet una cosa que és... he parlat amb entrenadors... actuals i exentrenadors de Busquets, per preguntar-los si encara mantenien el mateix ascendent i perquè ens donessin arguments per pensar coses que nosaltres no veiem que Busquets fa i que els entrenadors valoren fins al punt que Busquets és titular encara.
I què diu el Tata?
Doncs mira, us ho faré en clau futbolística, informe, perquè vull dir que hi haurà coses que potser costen, però ho faré ràpid. Aviam, inici del joc, una part important de Busquets. Sempre orienta la sortida cap al costat feble del rival, coses que nosaltres no veiem. Molt fiable donant línies de passada, sempre tria bé quants tocs donar a cada acció. Les jugades milloren quan ell hi participa, encara que estigui molt vigilat per la posició que ocupa. Posa el cos sempre entre rival i pilota, controlant amb la cama allunyada i canvi d'orientació a la banda contrària. Continuïtat sense repetir passada. Segons com es perfila, guanya angle de visió per veure més camp. Guanya segones pilotes i troba companys entre línies. Tot coses molt específiques que els entrenadors valoren molt de Busquets. Progressió del joc. Pilota de cara a camp contrari és el jugador, algú m'ha dit, més intel·ligent del futbol actual. Sempre troba el millor col·locat entre línies. No ensenya mai la passada i troba a Messi quan toca. Qualitat per la passada. Clau per mantenir la possessió i molt atent a la pressió. Li costa sortir, això també, de pressions de 2-1 o 3-1 on ara mateix perd pilotes i genera situacions de perill. No, a vegades hauria d'intentar evitar aquestes emboscades perquè no les pot resoldre. En defensa, ben col·locat en defensa, atén a les segones jugades, no rebutja mai les disputes físiques, el cos a cos, recupera moltes pilotes malgrat la tendència al replegament de l'equip que no l'ajuda. L'equip es replega i veiem el pitjor Busquets. Atén a les vigilàncies i efectiu per tallar contraatacs rivals. Fins i tot he pogut fer, diríem, una barreja i establir unes conclusions finals. Hem vist un Busquets molt millor, però el context de l'equip influeix en el seu rendiment clarament. Referent en comportament i personalitat. No és ràpid, no està ràpid, però mai ha estat ràpid. És un líder pels joves, no deixarà tirat ningú. Els clubs grans necessiten caps de turc, però els fitxatges no s'apropen al rendiment de Busquets i, per tant, ha de jugar. Això és pel que Busquets encara juga com a titular al Barça, això és pel que Busquets encara és important
pels, són moltes coses,
pels seus entrenadors, i això és probablement una lectura positiva, perquè, clar, si juguen no la poden fer negativa, perquè si no aniria en contra del que ells decideixen.
Jo, si em permets molt ràpidament, crec que Busquets és un jugador que requereix d'una valoració per part d'uns ulls molt educats amb la qüestió futbolística, i que, com que no fa coses que criden l'atenció, com que no és un jugador de highlights, provoca aquesta sensació de perdre una pilota, aleshores és quan surt, i no fa res. I, en canvi, jo crec que ja fa moltes més coses que són aquestes que has dit, que continuen, per mi, convertint-lo en un jugador important.
Això no ho diu Ricard Torquemada, Això ho diuen els
entrenadors. Perdona.
El que he explicat, el que he llegit, ho diuen entrenadors i exentrenadors de Busquets. Tots mantenen encara que ha de ser un jugador indiscutible a l'equip.
Deixem donar un titular abans de tancar la TET.
Vinga.
Un detingut per aquest Barça-Elx.
Ui.
Malament no han jugat.
És una informació que ens passa al Marc Jurado. Hosti. I és que els Mossos d'Esquadra han intervingut un dron que provenia de la travessera de les Corts mentre estava jugant al partit i intentava sobrevolar l'estadi, i l'han interceptat, han detectat el seu responsable i l'han detingut. La seva intenció era obtenir imatges del partit.
Ostres. Enhorabona al Marc Jurado, i segur que els serveis informatius encara podran ampliar aquesta informació. Bernat Coll, descansos.
Atalanta 0, Madrid 0. Recordem que l'Atalanta juga amb 10 des del minut 17. Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 1.
La transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.